Duros a quatre pessetes.
Doncs continuem el Duros a quatre pessetes i vull que es toquin ara a la butxaca. Segurament molts de vostès tindran moltes claus. Doncs bé, en un futur això no passarà perquè les claus estan condemnades a desaparèixer. O almenys això és el que sembla amb aplicacions que estan apareixent que ens permeten obrir portes amb el telèfon mòbil inclús des d'estar lluny. No cal que tampoc estar a la porta on la volem obrir. Anem a conèixer l'experiència d'una d'aquestes empreses. Es diu Aquiles. Tenim aquí a l'estudi el Nicolás Salame. Ell és el CEO de l'empresa. Nicolás, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Explica'ns una mica com funciona aquesta aplicació que vosaltres heu posat en el mercat.
Bueno, bàsicament, nosaltres hem orientat a oficines coworkings i empreses que gestionen apartaments turístics i bàsicament el funcionament és molt senzill. En cas que un propietari o gestor vulgui comptar amb aquesta solució al seu espai, l'únic que ha de fer és contactar-nos. Nosaltres instal·lem un dispositiu a l'espai i a partir d'aquí li donem un panell d'administració que li permet crear tantes claus virtuals com vulgui, modificar atributs de temporalitat i ubicació d'aquestes claus, per exemple, posant límits de que aquesta clau només sigui vàlida entre les 3 i les 4 els dilluns i dimecres i a 10 metres de la porta, o, per exemple, crear una clau que sigui vàlida en qualsevol moment i des de qualsevol part del món. Les pot compartir amb els usuaris que vulgui a través de WhatsApp o e-mail, és a dir, en menys d'un minut, i sempre tindrà la total traçabilitat de qui, quan, des d'on està accedint i sempre podrà eliminar el permís d'accés amb tan sols un clic.
Jo ara estic pensant en moltes empreses que tenen molts treballadors, que potser no tenen una recepció. Això com funciona? Es baixa una aplicació cada treballador al seu telèfon mòbil i l'empresa pot dir, doncs, aquest treballador pot entrar de 7 del matí a 1 del migdia, de 8 a 4, i llavors com funciona? Perquè deies que es canvia alguna cosa a la porta, no?
Sí, bueno, és ultra senzill, de fet, treballar amb empreses que tenen 300 i pico empleats. El primer és que nosaltres anem a l'espai i li preguntem al propietari, és a dir, al nostre client, sobre quins accessos vol actuar amb Aquiles. Quan ens diu sobre quins accessos anem allà, instal·lem un dispositiu al costat, electrifiquem la porta, com qualsevol sistema d'accés tradicional.
Electrificar una porta significa...
Bueno, significa, bàsicament, instal·lar un sistema que permet l'obertura, però a través d'un impuls elèctric. Quan vosaltres, jo què sé, aneu a qualsevol... No ho sé...
A la porta de sota de casa,
porta,
no?
Sota, exacte. Als portals comunitaris això significa estar electrificat. Tu piques l'interfono i des de dalt li donen un pols elèctric i és quan...
Que no necessita una clau, que poden obrir amb una cosa
exacte,
elèctrica.
És quan escoltes el típic zumbido, no? Sí. Que pots empujar la porta. Doncs bàsicament instal·lem el mateix. El que passa és que la manera de donar accés a través d'aquests accessos és enviant un link per WhatsApp o un email a l'usuari que vulguis donar accés. Aquesta persona es descarrega una aplicació si vol, si no simplement pot ser un link que obre una web, i des d'aquí, doncs, quan clica el botó obrir la porta comunitària, per exemple, aquesta petició surt a un cloud, és a dir, surt al núvol, al nostre servidor. Es produeixen tot tipus de validacions de que aquesta persona té permisos d'accés, està a la ubicació on ha d'estar i està la franja horària que s'ha configurat, i a partir d'aquí el nostre núvol envia una senyal al dispositiu que està dintre la vivenda perquè obri la porta que sigui necessària, tant la porta comunitària com la porta de l'oficina en si. I és molt important recalcar que nosaltres no fem cap tipus d'obra fora de la vivenda, per tant, el permís de la comunitat de veïns no és necessari.
És a dir, perquè ho tinguin els oients clar, pel que m'has dit, jo m'imagino, doncs, el que dèiem abans, una porta electrònic, en aquest cas, doncs, no s'apreta, sinó que el que fas és quan arribes a l'habitatge o a l'oficina, amb el teu mòbil apretes a l'aplicació com si apliquessis en el botó del porter electrònic, i llavors, diguéssim, aquesta senyal no hi ha una persona, sinó que és l'iCloud, no? Que et diu si pots entrar o no pots entrar, i el que t'obre o no t'obre la porta.
Exacte, tal qual.
Segurament molts oients es preguntaran, però això segur?
Bueno, bàsicament, el que sempre comentem és que, primer, la seguretat és molt subjectiva, és a dir, al final la seguretat és la de la porta. Puc tenir un sistema de validació facial a través d'un anàlisi d'ADN, m'ho invento, ¿vale? O puc rebentar la porta d'una patada. Llavors, clar, al final la seguretat física anul·la la seguretat virtual. Suposant que la seguretat física és molt bona, la seguretat virtual des del nostre punt de vista també ho és. Nosaltres, perquè et facis una idea, venim de companyies del sector fintech, on tipus de regulació a nivell de seguretat, ciberseguretat implicava tenir uns nivells de PCI compliant bueno, bastant, bastant importants, i bàsicament hem aplicat tota aquesta normativa i tipus de seguretat a la nostra aplicació. Bàsicament utilitzem un sistema, perquè et facis una idea, posar un exemple, el Bitcoin, que moltes persones coneixen, que és una criptodivisa, utilitza o està basada en un sistema de validació blockchain, que implica que ningú node que no formi part d'aquesta xarxa pot participar en aquesta xarxa. Per tant, en qualsevol petició d'apertura de porta on el missatge d'apertura no vingui del nostre servidor, amb un sistema de clau pública i clau privada que tenim, no permet l'obertura de la porta. Per tant, hi ha molts, probablement molts oients tenen un cotxe on s'obre a través d'una clau virtual, també, que és amb el mòbil o amb la clau aquesta, que a nivell inalàmbric doncs s'obre el cotxe, no? Si nosaltres escoltem el missatge inalàmbric que s'està produint i repetim el missatge al cotxe, encara que nosaltres no entenem el missatge, el cotxe s'obre. Això no passa amb Aquiles. Si ve una tercera persona que no forma part del node, que no s'ha validat prèviament amb el nostre servidor, no pot entrar.
I Nicolás, com arribes a aquesta empresa? Com acabeu desenvolupant aquesta aplicació?
Bueno, doncs nosaltres venim d'una fintech prèvia i aquest és el sistema que hem desenvolupat per permetre que tothom pogués accedir a qualsevol, o sigui, 24/7 i sempre almenys tenint el control de qui accedia. Bàsicament érem 60 persones, tenir que donar claus a tothom era... En fi, era molt difícil i a sobre, me'n recordo, la clau del portal comunitari, no sé si eren 25 euros i l'havies de demanar a Madrid, o sigui, era una locura. Vam desenvolupar aquest sistema i vam dir, escolta, doncs, vale, és molt xulo, molt divertit, però anem a teixir una proposta de valor envoltant aquesta idea i és el que hem fet.
I com us va?
Bueno, gràcies a Déu estem molt contents. El performance en el primer any ha estat bastant interessant. Hem aixecat 360.000 euros d'inversió, d'inversors bastant interessants, com Guillermo Llibrex, fundador de Housel, que es va vendre a Cerberus. Bueno, els fundadors de BuddyApp, que és una aplicació que permet alquilar l'habitació del teu pis i no li estàs traient cap rentabilitat. Tenim alguns que altres fons d'inversió darrere i en aquest primer any doncs, estem en 6 ciutats diferents, a Barcelona, Madrid, Milán, Roma, Dubai i Santa Cruz de Tenerife. Gestionem més de 230 espais i més de aquest últim mes més de 60.000 accessos mensuals a través de la nostra plataforma. O sigui, estem molt contents i és això, estem molt, molt enfocats en oficines coworkings en una primera instància i en empreses que gestionen apartaments turístics per l'altra. Bàsicament els hi aportem uns beneficis en quant al cost d'estructura que solen tenir aquestes empreses i un cop estiguem posicionats, que és el que estem aconseguint, doncs volem anar cap a més promotores o empreses que puguin prescriure el nostre sistema perquè el client final en un futur pugui disfrutar-ho i ja ho tingui instal·lat a la seva vivenda.
Així és que, com veia al principi, la clau pot passar a la història. La clau física, són claus,
clar,
òbviament.
Si et fixes, és molt interessant, que sembla que hi ha molts canvis i molta innovació en molts sectors, però la clau porta des del segle VII abans de Crist. O sigui, i des d'un punt de vista de seguretat, ostres, es pot duplicar, no tens traçabilitat, és a dir, jo et dono una còpia a tu, fas una... No, l'utilitzes
o la passes... Fent còpies.
Fent còpies i jo mai sabré quantes còpies o quina traçabilitat té aquesta clau. I a més, si jo vull treure-te-la, doncs, o em canvio el pany o et demano que me la tornis, però si no me la vols tornar tampoc puc fer molta cosa. Doncs sembla curiós com això està tan arraigat a la societat.
Des del segle VII, no? Has dit?
Exacte, sí. I bueno, bàsicament nosaltres el que permetem no és convertir la teva clau en intel·ligent ni el teu comandament a distància de pàrquing en intel·ligent. Nosaltres el que volem convertir en intel·ligent és el teu espai, donant-te la màxima informació de l'accessibilitat que està tenint i bueno... i canviem el paradigma una miqueta.
Doncs a veure si després de 14 segles aconseguiu acabar amb la clau física de metall o de la que sigui. Nicolás Salame, el CEO d'Aquiles, gràcies per venir al Duros a 4 pessetes aquí a Cope Catalunya i Andorra.
Perfecte, moltes gràcies.